Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'eurodiputat socialdemòcrata italià David Maria Sassoli ha estat escollit avui president del Parlament Europeu. Sassoli, que ha necessitat dues votacions per obtenir la majoria, en aquest cas simple, en la segona, ha necessitat aquestes dues voltes, com dèiem, i substitueix així Antoni Tajani, del Partit Popular Europeu. Sassoli deixarà la presidència de l'Europarlament d'aquí a 2 anys i mig i serà substituït pel conservador alemany Manfred Weber, en virtut dels acords presos en el si de la Unió Europea. També s'han repartit grans càrrecs. La conservadora Ursula von der Leyen presidirà la Comissió Europea, mentre que Josep Borrell serà, com ja vam saber ahir, el cap de la diplomàcia, i la francesa Christine Lagarde, de l'òrbita dels populars, dirigirà el Banc Central. Canviem de qüestió. L'Audiència Nacional ha confirmat aquest migdia l'absolució de Sandro Rosell. El jutjat ha fet pública la sentència en què desestima el recurs d'apel·lació presentat per la Fiscalia. En aquest recurs, la Fiscalia no estava d'acord amb l'absolució per manca de proves dels delictes de blanqueig i frau fiscal contra l'expresident del Barça. Igualment, l'Audiència Nacional ha confirmat la decisió absolutòria presa en la primera instància judicial, tot i que encara és possible un recurs al Suprem. En plana política, el PSOE repetiria victòria electoral segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques corresponent al juny, que amplia la diferència en intenció de vot amb altres partits. Els socialistes s'enfilarien al 39,5% dels vots. Ciutadans baixa lleugerament, però es manté en segona posició amb el 15,8, i el PP queda tercer amb el 13,7. I a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha iniciat la investigació pel cas d'un home acusat d'un delicte d'odi i discriminació a causa de l'orientació sexual. Les víctimes són dues dones que presumptament van ser maltractades i increpades per la seva condició de lesbianes. L'autor dels fets, que anava begut, va insultar i va amenaçar de mort les dues dones i després va agafar el braç d'una d'elles i el va retorçar. Finalment va intervenir la policia local i se'l va endur i el va denunciar. Finalment, destaquem que el darrer informe de la Fundació Jaume Bofill reclama un canvi radical en els horaris dels instituts, que considera fins ara poc saludables i únics al món, a casa nostra. L'estudi sota el nom d'Educació a l'Hora proposa començar les classes entre les 9 i 9:15 i tenir la possibilitat d'estar-s'hi, segons el dia, fins a les 6 de la tarda. D'aquesta manera, recomana que els horaris siguin més flexibles i que les escoles i els instituts es mantinguin oberts a la tarda per oferir activitats educatives, tant lectives com opcionals. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlarem de l'augment de la pobresa extrema a Catalunya, una de les dades de l'informe FOESA en l'àmbit català, presentat avui en l'àmbit de Càritas Catalunya. Abans, el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Es fareix la recent operació de la policia que va identificar més de 100 menors, la majoria de 13 anys, que van gravar vídeos pornogràfics sols o acompanyats per familiars i amics i que, posteriorment, van pujar a les seves xarxes socials amb la finalitat d'aconseguir reconeixement i m'agrada. En una civilització tan precoç com la nostra i amb una educació afectiva o sexual deficient o gairebé absent, l'addicció a la pornografia és la causa de moltes relacions sexuals conflictives, augment d'avortaments en edats primerenques, increment de violència de gènere entre joves i fins i tot entre menors d'edat. Del 22 al 25 d'agost, la Delegació de Pastoral Familiar de l'Arquebisbat de Barcelona organitza el curs Teen Star, això és, Estel Adolescent, que pretén formar monitors per tal que l'educació afectiva o sexual arribi a molts joves i famílies. El curs està adreçat també a pares, professors, monitors, catequistes, sanitaris, sacerdots i religiosos que acompanyen l'educació afectiva i sexual d'adolescents i adults joves. Es tracta d'ajudar-los a donar una resposta sòlida a moltes de les preguntes que es plantegen sobre l'amistat, l'amor, la fecunditat i la sexualitat. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Aigües de Barcelona col·laborem amb les entitats socials dels nostres barris i donem veu a persones com el Javier de Oña, de la Fundació DKB Integralia.
La nostra missió és la inserció laboral i social de persones amb discapacitat. Com? A través de l'activitat del contact center. Les persones amb discapacitat tenen moltes competències i nosaltres sempre pensem que tenim una capacitat de superació.
Coneix tot el que fem per la gent dels nostres barris a aigüesdebarcelona.cat. Aigües de Barcelona, l'aigua de tots.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de l'Eduard Cameron a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem entrar en el que són les causes per les quals l'exclusió social i la desigualtat intergeneracional avancen a Catalunya, segons mostra l'informe FOESA, que s'ha presentat aquest mateix matí en l'àmbit de Catalunya. La pobresa severa augmenta concretament amb el 19,3% de la població catalana, segons reflecteix aquest treball, en situació d'exclusió social, una realitat que també avança, ja que l'última crisi va impactar de manera més intensa que no pas en les llars més febles i, per tant, la recuperació econòmica no dona les mateixes oportunitats, es pot constatar així, a tots els grups socials. Factors com ara la precarietat laboral, els costos elevats de l'habitatge, els problemes de salut i discapacitat o la baixa qualificació impedeixen per l'acumulació que funcioni l'anomenat ascensor social, un tema que avui volem que surti a la nostra taula, també. A més, amb tot aquest panorama, la societat majoritàriament no es creu al discurs de la reducció de la despesa social, suposadament per l'interès general o la necessitat de pagar impostos per finançar les polítiques redistributives o de benestar. Per exemple, més de la meitat de la població diu que ara ajudaria menys que fa 10 anys. Les propostes de l'informe FOESA per a una societat desvinculada amb nivells massa desiguals d'integració serà també una altra de les qüestions d'un tema que ens preocupa, el de la pobresa severa i el de l'exclusió social. En l'àmbit de Catalunya, malauradament, hi ha molta feina per fer en aquestes qüestions. Música. Abans de donar pas al col·loqui, reviurem el que ha estat la presentació d'aquest informe FOES en l'àmbit de Catalunya. El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i bisbe responsable en l'àmbit de la Tarraconense per a Càritas, ha explicat que la crisi ha tingut efectes i es noten molt en aquests augments de pobresa severa i d'exclusió social, perquè molta gent pateix això, l'efecte acumulat.
Les dades que donen són realment preocupants. Si és veritat que molta gent ha sortit de la crisi econòmica que van patir fa uns anys, estan trobant treball molta gent, però el problema de la precarietat laboral i després la gran injustícia social que apareix també avui en dia, la no equitat de treball, de dignitat per a tots.
El cardenal arquebisbe de Barcelona s'ha referit també a les dades que ha qualificat de preocupants i interpel·ladores.
A l'estat espanyol hi ha 8,5 milions de pobres, de persones que viuen en exclusió. I això ens té que preocupar a tots. I a Catalunya som gairebé el 20% de la població.
Per la seva banda, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, que també ha estat a la roda de premsa de presentació d'aquest informe FOESA en l'àmbit català, ha destacat el fet que han canviat els eixos a l'hora de valorar les desigualtats.
Si tradicionalment a Espanya s'havia explicat la pobresa i l'exclusió social en termes d'eix nord-sud, és a dir, un nord més ric i un sud més pobre, la fotografia d'exclusió social que ens ofereix aquest informe FOESA ofereix una altra visió. I la visió de les dades permeten afirmar que es consolida l'eix mediterrani-sud.
Una problemàtica que, evidentment, va més enllà del territori català i que afecta el conjunt d'Europa i altres zones del món. El president de Càritas Catalunya ha lamentat també el mal que han fet en molts sectors socials les retallades.
El nombre de persones amb cobertura sanitària privada augmenta un 13,3% el 2012 i ara el tenim el 16,3%. En el cas de l'educació, cal destacar també l'augment de la ràtio de l'alumnat i la càrrega lectiva que això suposa per al professorat, que no ha ampliat plantilles, o les dificultats per a l'obtenció d'una beca.
I Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, s'ha referit en un altre moment de la presentació d'aquest informe FOESA a l'efecte de fatiga que tenen les realitats socials que pateix molta gent. Per exemple, el fet que molts treballin i estiguin per sota del llindar de la pobresa.
Més del 50% de la població expressa que ara ajudaria menys o ajuda menys que fa 10 anys, encara que seguim fent o seguim sent un dels països on hi ha un grup majoritari de ciutadans que pensa que els ajuts socials no tornen dependents a les persones. I això és important.
Recordem que en la presentació, a banda del cardenal Joan Josep Omella, com a bisbe responsable de Càritas a la Tarraconense, i el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha estat també present un responsable de l'informe FOESA en l'àmbit d'Espanya, que ha destacat la importància d'aquestes dades per sensibilitzar la societat. Agraïm la col·laboració de Càritas Catalunya i també del nostre company de Catalunya, Cristiana Macià Grau, que ha estat a la presentació d'aquestes dades de l'informe FOESA, com també a la Carme Munté de Catalunya Cristiana. I ens posem ja en el col·loqui, ens acompanya aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel, de moment Joaquim Sabater, que és diaca de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també president de l'Observatori del Tercer Sector, a banda d'expert en polítiques socials. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Què tal, com està?
Molt bé.
Bé, vostè va estar també com a secretari general sí, a Càritas Diocesana de Barcelona ja fa anys, entre els anys 1998 i 2004, no?
Més o menys, 99, sí.
Sí. I bé, què li diuen aquestes dades amb la perspectiva actual? Segurament no serien comparables amb les que es podien saber ara fa 20 anys.
No, a veure, hi ha una realitat, que és que malgrat l'evolució de la societat, hi ha un element que és la pobresa, que no desapareix, ni som la pobresa estructural, ni som capaços de fer-la desaparèixer. I segurament aquesta és una reflexió que hem de fer,
sí,
que hem de tenir sobre la taula, no? És a dir, no... I que, a més, després de la crisi, encara les condicions de moltes famílies i de moltes persones, tot i que hi ha indicadors que diuen que estem sortint de la crisi, la petjada de la crisi ha estat tan forta que hi ha gent que no se'n surt. Jo crec que, bàsicament, això és una reflexió general. Després, què hem de tenir en compte? Home, que hi ha un element com la feina, que fins fa uns quants anys era fonamental per aconseguir la socialització i per aconseguir un nivell de vida digne, i que la feina ja no ho és. Ja no cal parlar de l'habitatge. També l'accés a l'habitatge tenia certa... Era un bé bàsic, i en aquests moments l'accés a l'habitatge comença a ser una necessitat a superar en molts casos, sobretot amb persones amb risc d'exclusió social. Si a tot això hi afegim altres elements o altres factors, com la salut, no? que s'han esmentat, la salut, el nivell d'educació, o la discapacitat, o les dependències, etc. Les xarxes socials, és a dir, l'entorn, el barri en el que vius, que també és determinant, ens trobem en una situació en què l'exclusió social és evident. Si a sobre hi posem un tercer element, que pot ser tres consideracions, el sexe, o sigui, el gènere, l'edat i l'origen, no? Vol dir que tenim un entorn que clarament no afavoreix que les persones que pateixen exclusió social, que, a més, viuen de forma directa aquests factors d'exclusió, puguin sortir-se'n fàcilment si no tenen ajut des de fora, no?
Bé, la dada de gairebé el 20%, és a dir, un de cada cinc catalans...
Fa anys que estem treballant, el que estem dient, no?, moltes entitats socials, Càritas, evidentment, però moltes altres entitats socials, que aquest 20% de població que està en exclusió social, encara més, jo crec que un 20% que creix en la precarietat. Hi ha una dada que a mi em sembla que també ens ha de donar llum, que augmenta el nombre de persones... totalment incloses, no? És a dir, que s'extremen les realitats socials, és a dir, hi ha més pobres, hi ha gent que estem en una situació de més benestar, i això també és una realitat, és a dir, hi ha gent que la sortida de la crisi l'està superant bé, i hi ha gent que la sortida de la crisi no està en condicions de... No la pot superar, vaja.
Sí, sí. De vegades per l'efecte...
Són terribles.
Sobretot per l'efecte acumulat, efectivament. No?
Exacte. I el fet que hi hagi factors que s'hagin extremat. No? L'habitatge, per exemple, era un element que relativament un habitatge de lloguer hi podies accedir fa 20-25 anys. Ara no pots accedir a un habitatge de lloguer. És absolutament impossible.
Sí.
Si no tens un nivell d'ingressos elevat.
A banda del cardenal Joan Josep Omella i del president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, els hem sentit ara fa un moment, han participat en aquesta presentació de l'informe FOES en l'àmbit de Catalunya Raül Flores, cap de l'equip d'estudis de Càritas Espanyola i secretari tècnic de la Fundació FOES, i també Míriam Feu, representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya. Flores, concretament, ha incidit en les dades del conjunt de l'estat espanyol i ha destacat que l'exclusió social a Espanya és de 8 milions i mig, un 18,4% de la població total. Bé, estem en xifres semblants.
Ens movem en aquestes xifres.
Una mica per sobre.
Aquest element innovador que destacava el president de Càritas, no? Que deia que s'està dibuixant un mapa diferent, que és el de la Mediterrània, l'eix Mediterrània i el sud. respecte a el que havia sigut tradicional, i tots en teníem, no?, un nord ric i un sud pobre. Bé, això vol dir que hi ha un element també de distribució de la riquesa i segurament d'altres factors que tenen a veure amb el que es disposa per actuar amb pressupostos o amb d'acció social, que també tindríem molt... que no s'estudien aquí, però a mi em sembla que també seria interessant de veure com s'està redistribuint tots els diners per ajuts socials, no?
I ha avisat també Raül Flores que a Catalunya la xifra absoluta de persones afectades per l'exclusió social és 1,5 milió, una xifra realment gran i molt preocupant, com també recordava el cardenal Omella. Avui parlem, de moment, només amb Joaquim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector i expert en polítiques socials, i ara tenim una connexió amb Càritas Catalunya. Ens escolta uns minuts el cap de comunicació de Càritas Catalunya i adjunt a la presidència, Luis Miguel Luna, també col·laborador d'aquesta casa a través de l'espai La Veu de Càritas. Senyor Luis Miguel Luna, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Bé, podem dir que avui hem rebut una molt mala notícia amb aquest informe FOESA de Càritas en l'àmbit de Catalunya. Ja hem comentat algunes dades, hem recollit algunes impressions del cardenal Omella i de Francesc Roig. Què destacaria vostè?
Bé, fonamentalment una de les qüestions més importants, perquè l'informe FOESA s'ha fet a nivell de tot l'estat espanyol, sí, i després s'han fet també informes territorials. I llavors el que destaca clarament per sobre de l'estat espanyol, en el cas de Catalunya, destaca que des del 2013 fins a l'actualitat augmenta la pobresa severa. Això no passa a la resta de l'estat espanyol, i podem dir que gairebé el 20% de la població catalana està en aquesta situació de pobresa severa. Una dada molt preocupant.
Sí, sens dubte que sí. El fet que s'hagi fet públic per primera vegada l'informe FOESA, que pel que sabem ja fa anys que es presenta regularment en l'àmbit espanyol, el fet que s'hagi presentat en l'àmbit de Catalunya, què representa? Perquè el que s'ha fet és parcel·lar o concretar les dades de Catalunya, oi? A partir del mateix informe.
Sí, o sigui, en aquesta vegada, de fet, és una segona onada d'investigació a nivell de Catalunya, però aquesta ha tingut un abast molt més gran, i llavors el que s'ha volgut és una mica copsar quina és la situació real sobre l'exclusió i el desenvolupament social, el que és el nostre país, el que és Catalunya, no? I llavors això s'ha fet en base, doncs, a una selecció, doncs, de llars que s'han anat a visitar personalment, en base a unes enquestes, i realment, doncs, el que ens interessava una mica és copsar quines són les tendències, copsar quins són aquells elements, aquelles problemàtiques més concretes que s'estan donant a Catalunya, no?
I a partir d'aquí, doncs tenim la realitat de casa nostra. Ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel Joaquim Sabater. Em sembla que es coneixen.
Una mica, ens coneixen.
Sí, hola, Lluís Miguel, Quim. Què tal? Bona tarda, Lluís Miguel, com estàs?
Hem comentat, a més em sembla que ja a l'època de vostè a Càritas ja comptaven d'alguna manera, no?
Havíem col·laborat. Fa anys ja, per fer
anys. Sí, han passat una mica els anys.
Uns quants, sí.
Però bé... El nostre secretari general, i a més, doncs, una de les coses que d'aquella època que recordo molt de carinyo era la promoció dels informes que es van fer anualment sobre temes com l'habitatge, sí, com la salut, sí, etc.
Informes que sortien de la voluntat de Càritas justament de posar en valor aquell coneixement que teníem, no només de forma genèrica, sinó de forma específica, sobre temes que ara s'han vist que realment són estructurals, no? La feina i l'habitatge, dos elements que jo deia abans, eren factors d'inclusió i ara són factors d'exclusió, clarament. És a dir, que tu tinguis una feina fixa no representa que tinguis un nivell de vida digne, i no parlem de l'accés a l'habitatge, no? Abans, sí, un lloguer podia ser més o menys accessible, ara un lloguer, si no hi accedeixes, si no tens uns ingressos relativament alts, no? Per tant...
Sí, a banda del que pot aportar saber les dades de Catalunya, tenir més proximitat en aquestes informacions de l'informe FOESA, senyor Luis Miguel Luna, sí, quin és l'objectiu d'haver fet la presentació ara en un moment també de màxim treball recent per a Càritas, perquè hem tingut la campanya sí. de Corpus fa poc, però és important, no?, anar sensibilitzant amb aquestes xifres.
Sí, o sigui, l'objectiu d'aquests informes doncs, són múltiples, no? En primer lloc, el que ens interessa moltíssim és, de cara a nivell intern de Càritas, és analitzar i conèixer més profunditat quina és la situació real a Catalunya, veure quines són les tendències, quines són el que anomenem de vegades les pobreses emergents, no? I això tenir-ho quantificat i territorialitzat, no? Per exemple, una de les coses que es diu l'informe doncs és que, evidentment, el mapa de la pobresa i de l'exclusió social a Catalunya és més aviat és un mapa urbà de municipis de més de 100.000 persones. Aquells municipis que estan entre 5.000 i aproximadament 20.000 persones tenen uns índexs molt inferiors. Per tant, ens interessa, d'una banda, conèixer la realitat per orientar l'acció social de Càritas a intentar donar solució, no?, a la mida de les nostres possibilitats. I després jo diria que aquest informe FOESA marca un punt d'inflexió perquè a partir d'aquí Càritas Catalunya vol apostar molt fort per la incidència política. Uh-huh. És a dir, doncs, a la tardor estan pensats, hi haurà per una banda, si Déu vol, una presentació acadèmica, que la farem a la Universitat Ramon Llull, per experts. Hi haurà també una presentació per entitats del sector i entitats religioses, això en el mes de novembre. Demanarem una compareixença al Parlament de Catalunya, doncs també en el mes de novembre. I, evidentment, doncs, el que ens interessa és també, doncs, incidir en les persones que tenen capacitat de decisió, incidir en el programari dels partits polítics, no? Uh-huh. I cercar aliances. També estem en un moment en el que per sortir endavant són necessàries les aliances.
Sí, la incidència política sempre és una idea, oi, senyor Luna, i també Quim Sabater, que s'ha d'enfocar bé. Càritas no és un partit polític. En altres sí, parts, l'Església no ho és.
Però això no treu que no es pugui fer incidència política.
En allò en què treballa Càritas, clar.
En el sentit de fer evident una problemàtica tan sensible com és la de l'exclusió social. A mi em sembla que hi ha dos factors que ha dit el Luis Miguel que em sembla que són fonamentals. D'una, tenir dades objectives cada vegada més, i això també ho dic com a president de l'Observatori del Tercer Sector, tot i que el nostre objectiu no és la pobresa, sinó justament el sector, no? És a dir, tenir dades objectives que et permetin actuar focalitzant la teva acció en aquelles problemàtiques que identifiques com a més punyents, segurament això t'ajuda. Més enllà de tenir un coneixement genèric, que Càritas em sembla que el que fa és tenir un coneixement molt genèric perquè la xarxa de Càritas parroquials et donen un coneixement molt proper del terreny, però que a vegades falta aquesta anàlisi, no?
Sí.
D'una realitat que et permeti copsar com avaluar i com actuar en les problemàtiques més punyents, no? Més enllà de tenir tota aquesta informació del dia a dia, que jo crec que això també és una riquesa i que també s'està posant en valor amb el pla d'acció social que en aquest moment tiren davant Càritas. I, per altra banda, la incidència política. No parlem de fer política. Evidentment, Càritas no fa política, però sí que fa... no fa política de partit, però sí que fa política. Des d'una responsabilitat de ser una entitat que té un compromís, i jo crec que això li dona una legitimitat absoluta. Primer, perquè no depèn dels ingressos públics, i això jo crec que és fonamental, tot i que no hi renuncia, perquè, evidentment, no hi ha de renunciar. I segona, perquè és una veu autoritzada que des de la legitimitat que li dona els 75 anys, en el cas de Càritas Barcelona, i els quasi 50 anys de moltes altres Càritas, d'una feina seriosa a favor dels més febles, en aquest moment s'ha de posar en valor. I jo trobo que és fonamental, d'una vegada per totes, fer-ho de forma sistemàtica i fer-ho com a Càritas Catalunya. Això amb en Luis Miguel jo crec que ja ho havíem parlat, no?
És a dir, això era un projecte teu
era un projecte
fa molts anys.
De tenir una única veu, és a dir, més enllà de que les Càritas territorials, ja dic, tenen el seu valor, però tenir una única veu com a Càritas Catalunya és fonamental.
Sí, l'Església Universal, d'alguna manera, encarnada en les diòcesis, també s'encarna moltes vegades en els territoris, no? I però aquest treball de coordinació que tant està defensant, per exemple, el nou arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, i molts altres...
Sense renunciar a l'arrelament que et dona les diòcesis i les parròquies, però constituint una veu forta i una veu molt potent, que pot ser la de Càritas Catalunya, que és el que em sembla que s'està construint en aquest moment, no, sí, sí. Lluís Miguel? Sí,
em sembla que no va mal encaminat, eh?
Sí, no, a més perquè, bueno, amb en Quim doncs, hem compartit reflexions fa molts anys. Cal recordar que en Quim va ser el primer president de la taula del tercer sector, o sigui, i que doncs, allà també va, en aquell temps va haver-hi un el que van ser els pilars de la qual taula doncs, allà hi era, en Quim va ser un dels promotors, no? I coincidim en molts aspectes, no? Ara fa un moment hi comentava doncs, la importància de l'habitatge, no? Clar, una cosa que és evident, no?, que l'habitatge és un element doncs, d'exclusió social, però això és una cosa. Ara, dir que gairebé un milió de persones a Catalunya no estan vivint en pobresa severa i que no poden accedir a un habitatge en condicions, i és una altra història. Sí, sí. No és dir, és que l'habitatge, que és una generalització, que és normal, no? És que l'habitatge és una problemàtica, sí, però és que, a més, FOESA, en aquest cas Càritas Catalunya, ens està dient, escolti, és que govern de la Generalitat és que n'hi ha 1 milió de persones. Del 7,5, 1 milió de persones, doncs, evidentment, doncs, aquest matí s'explicava molt bé. Diu, aquest milió de persones, quan els arriba el pagament de la hipoteca, doncs, automàticament, quan ja han pagat la hipoteca, si és una família de 4 persones, tenen 500 i pico d'euros per passar el mes. O sigui, acaben de pagar la hipoteca i tenen 500. Si la llar és una llar d'una persona, i això, bueno, i ja és una circumstància una mica diferent, doncs, de vegades, si només entra un sou, té 275 euros per passar el mes. Hem pagat la hipoteca, sí, però estem condemnant aquestes persones a que no tinguin futur. I després hi ha un altre element molt, molt important, que també el mateix observatori doncs, ho ha reflectit moltes vegades, que és la transmissió intergeneracional de la pobresa. És a dir, els estem condemnant actualment els menors i els joves, estem condemnant el seu futur. O sigui...
Sí, sí, de la pobresa dels pares, dels avis, ve la dels fills, dels nens.
Jo sempre... Bueno, explico una anècdota que m'havia explicat en el seu moment Núria Gispert, la directora de Càritas, que deia una mestra d'un institut, que li va preguntar a un noi, i tu què penses fer quan siguis gran? Bueno, ho simplifico, Diu, no, jo com el meu pare i el meu avi, viure de la PIRMI. Clar, en aquesta perspectiva, no? Això és molt trist, perquè vol dir que el que reflexa l'informe FOESA, que és la desaparició de l'escala de l'ascensor social, és una realitat. I, per altra banda, jo crec que hi ha un element aquí també que hem de destacar, que és que les dades les fonamenta FOESA, que potser és una entitat poc coneguda aquí a Catalunya, però que té una llarga història d'elaboració d'informes, i ningú, i ho dic, i potser és agosarat, ningú gosarà dir que aquestes dades no tenen base científica, no? Jo crec, Lluís Miguel, que això també és una fortalesa, no?, d'aquest informe.
És una fundació que treballa, és independent de Càritas, però bueno, treballa per Càritas, diguéssim, no?
Bàsicament
per a Càritas, sí.
Sí, sí. O sigui, clar, això que diu el Quim és molt important, perquè jo recordo quan va sortir el primer FOESA potent, si no recordo malament, l'any 1995, és per primera vegada quan la Fundació FOESA de Càritas diu que hi ha 8 milions i mig de pobres. El govern espanyol en aquell mateix moment doncs, va dir que això no era veritat. El govern espanyol va encarregar un informe per contrastar-ho i sí, tenien raó, és que ens havíem equivocat, ens havíem quedat curts. No? Doncs ara estem parlant del 95. Doncs l'informe FOESA a nivell estatal posa sobre la taula que en aquest mateix moment hi ha 8,5 milions de persones que viuen en exclusió a l'estat espanyol. Quan el senyor Montoro, en el seu moment també, nosaltres traiem un informe i ens va dir que no, que tot això no era cert, doncs, bueno, ell va haver-hi una allau de respostes a les xarxes socials. Diu, escolti, però vostè com pot criticar l'elaboració d'un informe que és un informe superregulós? En el cas de Catalunya, s'han visitat 13.000 domicilis. Llavors, s'ha obtingut informació de 2.800 persones que viuen en 1.100 llars. Però és que l'equip d'investigació a nivell de tot Espanya aplega més de 40 universitats que participen a través dels seus experts. És a dir, és allò que diríem d'una manera molt ràpida, solvència contrastada. És a dir, no són informes que es basin doncs, amb uns índexs de fiabilitat baixos, no? Sinó que, evidentment, doncs, hi ha totes unes tècniques mostrals que ho refermen. No? I com deia el Quim, també, a banda de tot això, són els anys d'experiència que es tenen, els anys de rodatge.
Sí. Bé, avui amb Lluís Miguel Luna, adjunt a la presidència de Càritas Catalunya, i amb Quim Sabater, que va estar uns anys a Càritas Barcelona i coneix l'entitat i que actualment és president de l'Observatori del Tercer Sector, analitzem les dades de l'informe FOES en l'àmbit català. I tenim una pregunta, com cada dia, no ens l'oblidem. A radioestel.cat, amics oients, podeu votar sobre aquesta qüestió que plantegem. Quina acció consideres més urgent per revertir l'augment de la pobresa severa a Catalunya? Tenim tres possibles respostes, segur que n'hi hauria moltes més. Una primera és la implantació d'una renda mínima garantida, la segona l'aprovació de mesures redistributives a nivell fiscal i social, i tercera la promoció d'iniciatives públiques i privades d'inserció laboral i habitatge. Podeu votar per una d'aquestes opcions o enviar-nos els vostres comentaris, també si voleu, a radioestel.cat. Hem de dir que la més votada, ho diem ja directament, és la tercera que hem dit, la promoció d'iniciatives públiques i privades d'inserció social, d'inserció laboral i habitatge, amb un 53%. De tota manera, aquesta enquesta, que no és científica, revela una mica aquesta prioritat sobre la qual molts podem pensar, no? I aquí entra la incidència política de Càritas, que comentava abans Lluís Miguel Luna, provocar sí. aquestes mesures.
Sí, efectivament, i no hem de perdre de vista que el Parlament de Catalunya està treballant en tota una sèrie d'iniciatives legals, i, o sigui, la renda garantida de ciutadania ja es va aprovar el 2017, però encara no s'ha aprovat el reglament de desplegament de la llei, no?
No s'està aplicant, en altres paraules.
O sigui, bueno, clar, sí que s'ha començat, a més, la Generalitat de Catalunya en el seu moment va contractar 600 professionals per poder-la implementar. És cert que hem tingut les entitats del tercer sector problemes burocràtics, és cert que s'ha d'afinar tots els mecanismes, però una de les coses que podem fer a nivell d'incidència política és precisament ara, i ho estem fent, amb altres organitzacions, incidir amb el redactat del reglament que el Parlament segurament aprovarà a principis del 2020. Això és incidència política.
I tant.
Defensar uns interessos que en aquest cas no són uns interessos corporatius, sinó que és defensar uns interessos que en aquest cas són de les persones més fràgils de la nostra societat a través d'una entitat com és Càritas.
Passen 6 minuts ja de 6:45, el temps ens tira a sobre, però agraïm molt a Lluís Miguel Luna, adjunt a la presidència de Càritas Catalunya, que hagi compartit uns minuts amb nosaltres en aquest programa dedicat a l'informe FOES de Catalunya que s'ha presentat avui. Una abraçada i fins una propera ocasió. Pot acomiadar-se amb Quim Sabater,
sí,
si vol.
Sí, Miguel, una abraçada. Sí, sí. Espero
que... veritat, una abraçada molt forta.
Ens devem un cafè, potser. Un dia. Sí, sí,
sí. Doncs endavant, ja poden quedar després.
Gràcies, una abraçada.
Adéu-siau, una abraçada. I ara fem una breu pausa, tornem amb la notícia curiosa i ja al final del programa.
Ràdio Estel.
Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del Doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda. Us proposem una peregrinació de 9 dies a la ruta de Sant Pau, a Turquia, amb la parròquia Sant Pere de Rubí i viatges al Corte Inglés. Istanbul, Esmirna, Éfeso, Kusadasi, Sardes, Didima, Pamukkale, Konya i la Capadòcia per només 1.590 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyament de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. La ruta de Sant Pau a Turquia amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
I quan passen ja 9 minuts de 7:15, anem a la notícia curiosa. Eduard Cameron, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs el fil de la tasca de Càritas a casa nostra i arreu del món voldria explicar com va sorgir aquesta iniciativa apostòlica. La primera Càritas va néixer el novembre de 1897, a Friburgo, a Alemanya. La institució va sorgir per tal d'unificar les diferents iniciatives d'atenció a les necessitats que existien dins l'Església a Alemanya. D'aquesta manera, va ser la primera institució a coordinar la dimensió caritativa de l'Església a nivell nacional. I ben aviat, la proposta alemanya va ser reconeguda i imitada en diferents països d'arreu del món. D'aquesta manera, van sorgir Càritas nacionals a mesura que avançava la primera meitat del segle XX. Per aquest motiu, el Vaticà va promoure la Confederació de les diferents Càritas nacionals i l'any 1951 es va constituir Càritas Internationalis, que és la institució que a dia d'avui aglutina les diferents Càritas de cada país. Càritas Internationalis no minva l'autonomia de cada seu nacional,